L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Doncs qui el saluda i qui cada dia té la satisfacció de saludar-los des de 6 punts diferents del territori. Des de Santa Bàrbara, des d'Alcanar, des de Deltebre, des de l'Aldea, des de l'Ametlla de Mar, des d'Amposta. Des d'aquestes 6 emissores municipals que conformen l'Associació d'Emissores Municipals a les Terres de l'Ebre, els donem la benvinguda una jornada més en aquest informatiu, l'informatiu EMUTE. Anem a començar l'edició d'aquest informatiu corresponent ja a dimarts, perquè avui és 22 de gener de l'any 2013.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El tema que posem avui a la portada d'aquest informatiu fa referència a l'alcalde d'Amposta perquè el jutge ha citat a declarar l'alcalde de la capital del Montsià com a imputat per un suposat tracte de favor a l'arquitecte municipal. L'alcalde ampostí Manel Ferrer haurà de declarar, concretament este proper dijous, davant dels jutjats d'Amposta com a imputat en el marc de les diligències prèvies per un possible delicte penal de tracte de favor de l'equip de govern de Convergència i Unió a l'arquitecte municipal. En la crònica que ha preparat Manel Ramon per explicar-nos-ho, també ens diu que l'alcalde es mostra tranquil davant aquesta declaració que el dijous, com diem, tindrà que fer davant del jutge per una denúncia presentada per Plataforma per Catalunya per tracte de favor a un funcionari. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, haurà de declarar aquest proper dijous davant els jutjats de la capital del Montsià com a imputat en el marc de les diligències prèvies per un possible delicte de tracte de favor. Tot arranca d'una denúncia presentada pel regidor de l'oposició de Plataforma per Catalunya, Germán Siscar, en considerar que l'equip de govern de Convergència i Unió va autoritzar l'arquitecte municipal a modificar el seu horari per exercir una segona activitat, un fet que, segons Germán Siscar, està prohibit per la llei. De tota manera, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha valorat molt negativament que un cas es judicialitze, tot i que es mostra tranquil perquè ja hi havia un dictamen del ple i també del secretari de l'Ajuntament. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, al que també el jutge ha demanat antecedents penals, un fet que li ha causat certa sorpresa a l'alcalde.
Bé, lògicament, jo la valoració que puc fer d'aquest fet és una valoració molt i molt negativa, perquè si tenim que començar a judicialitzar el que és la política, malament anem. De totes maneres, estic totalment tranquil en el sentit de que en el seu moment, a l'anterior legislatura no, a l'anterior encara, hi ha un acord de ple en la que a aquest funcionari se li va atorgar la compatibilitat, a més, amb un informe del secretari dient que això era possible, en la qual cosa jo penso que estem més que coberts. Home, el que crida l'atenció és que justament et criden a declarar al jutjat com a imputat per un tema d'aquesta denúncia per via penal i que se demanen també antecedents penals a l'alcalde, i també moltes vegades pot ser lògic fora demanar antecedents penals a la persona que presenta aquesta denúncia. La qual cosa dius, home, en aquest sentit, jo penso que quan vaig a declarar diré exactament el que estic dient en aquests moments. No solament mirar exactament a la persona que es presenta, contra qui es presenta la denúncia, en aquest cas l'alcalde en representació de l'Ajuntament d'Amposta, sinó la persona que presenta la denúncia, els jutges tindrien que ser també rigorosos en aquest sentit.
L'alcalde ha matisat que si la llei ha canviat respecte a les anteriors legislatures, doncs l'Ajuntament prendrà les mesures que hagi de prendre per tal de reconduir aquesta situació.
Obrim ara perspectiva informativa i parlem del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, que ha anunciat que portarà als plens d'ajuntaments i consells comarcals la millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre. I és que mentre la Cambra de Comerç de Tortosa ha començat aquests dies anteriors a moure fitxa per encapçalar un fòrum polític i social de reivindicació de millora dels serveis ferroviaris a les Terres de l'Ebre, la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya també ha anunciat que portarà a les institucions locals del territori aquestes demandes amb la presentació de mocions als plens d'ajuntaments i consells comarcals. Volem que tothom treballi en conjunt, subratllava l'alcalde de l'Aldea, Dani Andreu, qui al mateix temps es mostrava encantat amb la iniciativa empresa des de la Cambra de Comerç de Tortosa per formar un bloc d'agents socials i econòmics que treballen en la mateixa direcció. Escoltem, Andreu.
Estem encantats de que se hagi iniciatives per
La moció insisteix en alguns dels punts que els republicans ja van posar temps enrere sobre la taula i que coincideixen també amb els objectius de la cambra. En primer lloc, una millora de les freqüències d'aturada dels trens regionals que connecten Tortosa i Móra la Nova amb Barcelona, així com una renovació dels convois de més de 10 anys d'antiguitat. La moció es complementa amb la reivindicació de l'aturada de l'Euromed a l'estació de l'Aldea, a més d'una política tarifària equitativa per a tots els serveis. També plantegen la reforma o ampliació d'infraestructures i l'habilitació de zones d'aparcament. El text, que es podria aprovar la setmana que ve al ple de l'Aldea i en breu també al de Roquetes, així com el Consell Comarcal del Baix Ebre, preveu traslladar els acords presos al Ministeri de Foment, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Parlament de Catalunya, al Departament de Territori i Sostenibilitat, així com al delegat del Govern a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Anem ara amb una informació que, si bé és d'àmbit autonòmic, també hem de dir que té la seva repercussió, òbviament, aquí al territori, perquè l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis Independents han anunciat la convocatòria a tots els ciutadans per a concentrar-se aquest proper dimecres 23 de gener a les 12 del migdia davant del Parlament i, molt especialment, a partir de les 7 del vespre, davant dels seus ajuntaments, com a mostra de suport a la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya. Alguns de les nostres emissores ja han donat informació respecte d'aquesta notícia, el que està previst que es faci als seus municipis, com per exemple és el cas de Radio Delta. Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Delta Ebre se suma demà dimecres a la tarda a l'acte públic de suport a la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya que convoquen conjuntament a tot el país l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència. La ANC de Delta Ebre fa una crida a la població a concentrar-se davant de l'Ajuntament demà dimecres a les 7 de la tarda, la mateixa hora en què és prevista l'aprovació del document per la Cambra Catalana. Enric Inxa és el president de l'Assemblea Delta Ebre.
El nostre Parlament votarà la declaració que de sobirania i del poble que de Catalunya. És un acte que per primera vegada en els 300 anys no s'havia fet mai i encara menys de forma democràtica. Llavors, l'AMI, l'Associació de Municipis per la Independència i l'Assemblea Nacional de Catalunya fan una crida perquè el poble, davant dels seus ajuntaments, recolzi aquesta resolució. Per tant, nosaltres demanem a tota la ciutadania de Deltebre que se presente a l'Ajuntament i que ens recolzi a nosaltres, a l'Ajuntament i als diputats i diputades del nostre Parlament.
Amb aquesta concentració de demà dimecres a les 7 de la tarda, l'Assemblea Nacional Catalana i l'Associació de Municipis per la Independència donen el tret de sortida a la campanya pel sí, a fi d'arribar als indecisos per fer-los partícips d'un projecte que busca que ningú pugui negar al país l'exercici del dret a l'autodeterminació i la convocatòria d'un referèndum.
També a Santa Bàrbara, la delegació de l'Assemblea Nacional Catalana, Santa Bàrbara per la Independència, feia una crida a la manifestació de demà davant dels ajuntaments de tots els municipis catalans. També aquí a Santa Bàrbara, la representant d'aquesta entitat, Isabel Quadrat, ho explicava d'aquesta manera a l'emissora municipal.
El nostre Parlament, el Parlament de Catalunya, aprovarà la declaració de sobirania. I el que volem, ja sabeu, el debat que hi ha hagut tots aquests dies, com està costant que tots els partits l'accepten, o que la majoria de partits l'accepten, si més no els que estan pel dret a decidir, seria previsible que l'acceptessin, i desitjable sobretot. I bé, el que volem fer aquesta tarda és donar suport des de tots els pobles del país, donar molt de suport a aquesta declaració de sobirania que sortirà del Parlament. Uh-huh. Per això ens reunim. Ens reunirem de 7 a 8 de la tarda davant de tots els ajuntaments del país per demostrar que el poble de Catalunya, una vegada més, com ja va fer l'11 de setembre o ja ha fet en altres ocasions, és un subjecte polític, jurídic i sobirà i, per tant, com a tal, sortim tots al carrer per demostrar-ho, per demostrar que és el que desitja el poble de Catalunya.
Santa Bàrbara per la Independència també ha organitzat pel proper divendres, a partir de les 7 i mitja de la tarda, a la Biblioteca Municipal, una xerrada que correrà a càrrec de l'historiador local Joan Carles Lleixà, sota el títol Raons històriques per una Catalunya independent.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
I seguim encara a Santa Bàrbara perquè l'actuació que l'equip de govern convergent a l'Ajuntament Planer vol fer al Parc Municipal ha generat diverses opinions, també entre els dos grups de l'oposició que estan representats, Unitat Planera i Partit Popular. Per a Xavier Boquer, portaveu del Partit Popular, l'arranjament d'aquell espai públic no és prioritari, ja que creu que la inversió que s'hi haurà de destinar podria servir per a finalitats socials i per flexibilitzar l'ofegament econòmic al que les diferents administracions sotmeten als ciutadans. Cal recordar que Boquer demanava reiteradament que s'estudiés la possibilitat de condonar l'IBI de rústica als pagesos de la localitat, tenint en compte la infravaloració actual dels principals cultius del terme, com són les olives o els cítrics, a la qual cal sumar una sequera que també ha condicionat darrerament la productivitat del sector. Escoltem, Boquer.
Però pensem, per exemple, pues que el parc municipal pues bueno, pues, pot esperar uns anys més. Podria esperar, tants anys ha estat així, però bueno, si se li vol rentar la cara, doncs se li pot fer una neteja. Hi ha moltes formes de les coses i no de gastar molt, i crec que són sobre 150 o 170 mil euros, crec que venen a ser. Llavors, bueno, és qüestió de prioritats. L'equip de govern prioritza bueno, en els impostos, en el dia a dia, en què s'ha de fer coses, i des del Partit Popular pues, bueno, pues, prioritzem pues, més potser l'ofegament que s'està sotmetent per part de, no solament de l'administració de l'Ajuntament, sinó de totes les administracions de l'ofegament que s'està...
Per la seva banda, la coalició d'Unitat Planera, formada per Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya, creu que la inversió al parc municipal generarà uns treballs de manteniment i, per tant, una despesa que ara no es té. Fernando Llombart, un dels regidors d'aquesta formació, deia que amb la pavimentació que s'hi vol posar, els residus i brossa que genera la vegetació es veuran més, que no pas ara que el sol és de terra.
No estem d'acord, per exemple, en la inversió al parc infantil. Sempre vam dir que mos apareixia que era... Ja s'ha canviat, el parc. Ah. Que també hi havia el parc infantil. Bueno, és que hi ha el seu tros també de parc infantil, el que ara s'ha desmuntat del tot. Però en principi no estem d'acord en això, perquè allò el que mos generarà és gasto. Farem una inversió allí que és de posar-lo en material, el piso, i ara resulta que les fulles i això, quan cauen, no fan feo, i la pols quan cau no fa feo. Si ara agarrem i l'emporlanem en el material que sigui, el que ens quedarà és que la pols i la brutícia s'haurà donat la llum i generarem gasto perquè haurem de posar algú a fer-li manteniment. Jo no hi estic d'acord, no dic que no s'hagi de fer algun dia, però jo considero que avui en dia i en la crisi que tenim el que hem de fer és una inversió que surti rentable, que doni algo al poble.
Finalment, Jordi Boronat, alcalde de Convergència i Unió a Santa Bàrbara, també donava la seva opinió i justificava aquesta polèmica inversió per diversos motius. A part de perquè és un projecte que portava el seu grup al programa electoral, també per no perdre una subvenció de la Generalitat de 55.000 euros que prescriu enguany, i també perquè fa molts anys que no es fa cap inversió a aquest espai públic, dia Boronat.
Sí, perquè ja he dit ara que tenim una subvenció de la Generalitat de Catalunya de 55.000 euros, per l'arranjament del parc municipal i durant aquest any hem d'executar, perquè si no perdrem els 55.000 euros. Això, pues, cada un diu el que pensa o el que vol. Nosaltres creiem que el parc municipal fa molts anys que no s'ha fet cap inversió. És un lloc, jo penso, que emblemàtic de Santa Bàrbara, igual que ho eren les instal·lacions esportives, i en un cert dia vam voler donar-li un tomb a aquelles instal·lacions. El parc avui dia, pues, jo penso que una mica ha passat a la història i necessita una rentada de cara, i bueno, i això és el nostre criteri, és el criteri que portàvem al programa electoral de Convergència i Unió i que podem tirar endavant.
Aquestes obres de restauració del Parc Municipal de Santa Bàrbara contemplarien, entre altres actuacions, el cobriment del terra i podrien començar el proper mes de febrer, segons deia el mateix Boronat. I de Santa Bàrbara passem ara a l'Ametlla de Mar perquè aquest municipi ens informa avui de que la Onada posa en marxa les entrevistes de treball per a la residència d'avis. A partir del dimarts de la setmana vinent, d'aquí una setmana, es realitzarà un segon torn d'entrevistes. Aquestes entrevistes tindran lloc a la residència. Ho explica des de la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar, Olga Tomàs.
L'Onada, l'empresa que s'encarregarà de la gestió de la residència i centre de dia de l'Ametlla de Mar, ja ha realitzat un torn d'entrevistes de treball la setmana passada i preveu encetar-ne un altre de cara al dimarts de la setmana vinent. Així ho han confirmat des de la Direcció General de l'Onada. Aquestes entrevistes tindran lloc a l'edifici de la residència. Tots els interessats en treballar en aquest nou equipament, que es preveu que es posi en funcionament entre finals de febrer i principis de març, només cal que porten el currículum al telecentre. Els perfils que actualment ha sol·licitat l'empresa són infermeres, metges, auxiliars de geriatria, personal de neteja i personal de cuina. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
I coneixement, doncs, han començat a fer entrevistes. Durant aquests propers dies se'n faran... Se faran totes les entrevistes. Me diu l'empresa que ell el que vol és entrevistar a tothom qui vulgui treballar allí. Evidentment, hi haurà unes places que aniran creixent, que són unes places que enguany, durant els propers dies, setmanes, en aquest cas mesos, doncs, iniciaran tota una feina a la pròpia residència i que hi haurà un procés de diversos anys on s'anirà ampliant fins que hi hagi plena ocupació.
Martí ha remarcat que l'empresa anirà incorporant treballadors a la residència, tal com comentava, paulatinament en funció de l'ocupació del centre. De moment, es preveu la creació d'una vintena de llocs de treball, però, segons l'alcalde de l'Ametlla de Mar, durant els propers anys es pot arribar fins a 75 places de treball. El que sí ha subratllat Martí és que la voluntat del consistori és que aquestes places vagin destinades a persones empadronades a l'Ametlla de Mar i que, evidentment, compleixin amb els perfils de treballador que requereix l'empresa.
I de l'Ametlla de Mar al Canà, perquè Domènec Ramal avui des del Canà Ràdio ens parla de que un any més els joves del municipi podran continuar gaudint dels serveis que ofereix la Borsa Jove d'Habitatge de la comarca del Montsià.
Efectivament, Josep, bona tarda. Amb l'objectiu de facilitar l'emancipació per als joves del nostre municipi que volen llogar o comprar un habitatge per independitzar-se des de l'Ajuntament d'Alcanà i un any més s'ha signat aquest conveni de col·laboració a través de la Fundació Privada Montsià per tal de donar accés als joves canareus al servei de la Borsa Habitatge del Consell Comarcal del Montsià. Una signatura i un conveni que als nostres micròfons explicava el regidor de Joventut a l'Ajuntament d'Alcanà, Joan Roig.
És per això que des de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alcanà hem tirat avant un projecte amb conveni amb el Consell Comarcal, concretament amb la Fundació Privada del Montsià, on utilitzem una borsa d'habitatge jove per facilitar l'accés a pisos tant de lloguer com de compra arreu de la comarca, però principalment al nostre municipi. La borsa d'habitatge jove s'encarrega, entre altres coses, de captar habitatges buits i arrendar-los a persones que necessiten un habitatge a un preu una mica més baix del preu de mercat, repeteixo, una mica més baix del preu de mercat. A més, també assessorem tècnica i jurídicament a l'hora de llogar un habitatge, proposem una ajuda en la tramitació dels contractes, fem el seguiment dels deutes i també fem de mediadors entre els propietaris i els llogaters i redactem alhora també gratuïtament tots els documents d'especial complexitat necessaris per al lloguer d'aquests habitatges. Es tracta, en definitiva, de transmetre confiança i imparcialitat a l'hora de tindre accés a una venda de lloguer o que també de compra perquè el se senti més segur, com ja he repetit, en aquests temps de crisi. No? Per informar-vos bé del servei podeu passar pel punt d'informació juvenil que es troba a la biblioteca Trinitari Fabregat los dilluns, los dimarts, los dimecres i els dijous de 10 a 1 i el divendres de 4 a 8.
D'altra banda, i en un altre ordre de coses, cal destacar també l'anècdota informativa de la jornada del dia d'ahir, i és que Salvament Marítim va rescatar ahir una embarcació pesquera que va patir una entrada d'aigua quan es trobava a 17 milles al sud-est del nostre municipi. Un helicòpter, l'Himer 204, es va desplaçar fins al punt on es trobava el vaixell accidentat i va proporcionar una bomba la tripulació per tal d'extreure l'aigua. Un cop es va poder disminuir el nivell d'aigua que hi havia dins l'embarcació, es van engegar els motors i la barca va navegar pels seus propis mitjans, escortada pel vaixell de salvament Arxemar fins a Sant Carles de la Ràpita, on va poder arribar cap a les 7 de la tarda. Salvament Marítim va rebre cap a les 3 i 10 minuts de la tarda l'alerta de l'embarcació de pesca d'arrossegament en Jubic, una embarcació de 25 metres d'eslora.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I a l'informatiu tornem una altra vegada a Tortosa perquè avui volem fer el seguiment d'una notícia que vam avançar ja als nostres oients ahir mateix. Feia referència a la intenció de l'Ajuntament de Tortosa de comprar l'antiga Aliança de Tortosa. Al ple, a la sessió plenària que es va celebrar ahir a Tortosa, els socialistes, els republicans i Iniciativa consideraven que aquesta era una operació de risc i per tant es van abstenir a la votació. Els tres principals grups de l'oposició a l'Ajuntament de Tortosa, PSC, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds, Entesa per Tortosa, van optar per l'abstenció a l'hora de posicionar-se sobre l'adquisició per part de l'Ajuntament de l'antiga clínica de l'Aliança. Els tres partits van expressar seriosos dubtes sobre la viabilitat econòmica de l'operació, que van qualificar d'alt risc financer. Segons argumentaven en un ple extraordinari, l'operació no garanteix el manteniment de les aportacions ni de la Generalitat ni de les mútues necessàries per garantir l'autofinançament de la compra. A l'informatiu tenim, hem recollit la veu de tots els partits, de tots els grups representats a l'Ajuntament Tortosa. I comencem amb el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Entesa per Tortosa, Jordi Jordan, qui assegura que la compra de l'antiga Aliança és una operació de risc financer i que per això el seu partit es va abstenir.
El grup considera que ens tornem a trobar davant d'una operació del risc financer que basa el seu èxit amb uns ingressos no garantits que podria portar greus conseqüències a la ja malmesa situació econòmica de l'Ajuntament de la nostra ciutat durant aquests propers 10 anys i que la motxilla ja porta prou pedres com per arriscar-se a ficar-ne més.
Per la seva banda, el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament Tortosí, Josep Felip Monclús, dubtava de les garanties que l'operació es pugui autofinançar.
De les tres grans potes que sustenten lo que sigui un bon negoci, dos mos donen què pensar. A més, la segona reflexió és, l'Ajuntament de Tortosa estem en una situació econòmica d'un gran endeutament, devem 55 milions d'euros. Clar, embarcar-nos en operacions com esta, que poden fracassar, o no, però que poden fracassar, mos pot portar a un deute de considerables dimensions. Tercera reflexió. És l'Ajuntament de Tortosa responsable de garantir la prestació de serveis sanitaris? No, ha de ser la Generalitat. És la Generalitat. Per tant, nosaltres ens embarcarem en prestar uns serveis sanitaris, garantir-los sense tindre'n com a obligació municipal.
També el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya a l'Ajuntament de la capital del Baix Ebre, Antoni Sabater, assegurava que el concert públic de la Generalitat amb l'antiga Aliança per garantir els ingressos pot perjudicar a l'Hospital Verge de la Cinta.
És a dir, necessitem que la Generalitat mos derivi activitat a la clínica Terres de l'Ebre, que certament passarà a ser pública perquè hi haurà una titularitat pública, però desenvolupant activitat privada. És a dir, no qualsevol pot anar a Clínica Terres de l'Ebre si no va derivat en el concert que tinguin les Generalitats. Per tant, si per fins i tot millorar el compte de resultats, com més activitat mos derivin del Verge de la Cinta o dels ambulatoris quan ens facin el volant per anar a l'hospital, com més activitat mos derivin cap a la Clínica Terrestre de l'Ebre, menys prestació tindrem a l'Hospital Verge de la Cinta, que és 100% públic.
I finalment, clar, també escoltem els raonaments de l'alcalde tortosí. Ferran Bel retreia la posició que no presenten alternatives per salvar la Clínica Terres de l'Ebre i destacava que la decisió es pren sense cap vot en contra.
No he trobat, ningú de vostès m'ha donat cap alternativa. En noms i cognoms, i si no, m'ho fiquen en un pseudònim. Però diguem una alternativa. En segon lloc, mostren tots els dubtes que vulguen respecte al futur, respecte a la meva capacitat o la de l'equip de govern de gestionar l'operació. Ara, no qüestionen la Clínica Terres de l'Ebre ni els seus resultats econòmics durant els últims anys, perquè estarien faltant a la veritat. Tercera, és una operació que no afecta financerament ni econòmicament a l'Ajuntament de Tortosa. Ni l'Ajuntament de Tortosa l'avala. Quarta qüestió, és una operació que s'autofinança. S'autofinança no en base a estimacions, no en base a supòsits. S'autofinança en base als resultats que ha generat la pròpia clínica al llarg dels últims anys. I de totes formes els faig una altra apel·lació. Si és tan perversa l'operació, si és tan perjudicial per l'Ajuntament, si hi ha tants dubtes, doncs vostès s'han de posicionar com s'han posicionat fins ara els mitjans de comunicació, és dient que no.
Recordem que aquesta operació de compra es fa per 7 milions i mig d'euros, 6 i mig per la compra de l'immoble i 1 milió d'euros per l'activitat assistencial. La Clínica Terres de l'Ebre té un pressupost d'ingressos d'uns 10,8 milions d'euros, dels quals 3,8, el 35%, provenen de CatSalut i els restants, els 7 milions d'euros, el 65%, del conjunt de mútues i particulars. Actualment, el 37,5% dels usuaris són de mútues, el 34% del CatSalut, el 24% de l'Aliança i el 4,3% són privats.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
També avui tenim informació esportiva i molt especialment d'interès per a aquells aficionats al motocross, perquè torna el circuit de motocross al Regués. Fruit de la col·laboració entre el motoclub Tot Motor del Regués i el motoclub Roquetes, s'ha pogut recuperar un circuit de motocross emblemàtic a les Terres de l'Ebre, com diem, el circuit de motocross del Regués. Aquestes dues entitats han volgut recuperar aquestes instal·lacions en desús per donar la possibilitat a la gent aficionada a l'esport de la moto off-road de disposar d'un lloc regulat per poder practicar aquest esport amb unes mínimes condicions. Així també, amb el recent tancament del circuit, es podrà regular els horaris d'entrenaments molestant el mínim possible al veïnatge de la població. Passades les homologacions de la Federació Catalana de Motociclisme al circuit, es començaran els entrenaments lliures aquest diumenge 27 de gener. A partir de les 9 del matí s'iniciaran les verificacions i mitja hora després les tandes d'enduro, motocross i nens fins a les 2 del migdia. La Federació Catalana de Motociclisme, aquest 2013, ha facilitat una llicència molt econòmica anomenada llicència social, que permet entrenar a qualsevol circuit homologat de Catalunya i participar en campionats com la Lliga Catalana de Motocross, campionat que constarà de 4 curses i que la primera tindrà lloc el proper 29 de setembre, precisament en aquest nou circuit de motocross del Regués. Quan sona aquesta sintonia, vol dir que estem esgotant els últims instants dels 30 minuts dels que disposem per a informar de lo que passa al territori des de cada una de les emissores associades a EMUTE. També vol dir que és el moment d'agrair-los i que hagin escollit aquesta emissora per a informar-se de lo més destacat de lo que passa a casa. I, naturalment, demanar-los que demà tornen, si és possible, una altra vegada amb nosaltres, aquí en aquesta mateixa emissora i en aquesta mateixa hora.